La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara més que mai, la ràdio està a casa. Ara més que mai, la ràdio és la millor informació i la millor companyia.
Molt bon dia, salutacions especial des de Ràdio Vila-real, a ser una servidora, Susana Pérez. En tots vostès, dimarts 31 de març, quin mes més llarg, eh?
Bon dia, un dia més, en este dimarts en el que encetem esta edició esportiva en la que intentem buscar i contar-vos tot el que és actualitat, novetat i notícia en el Vila-real Club de Futbol.
Ràdio Vila-real, com sempre, la teua ràdio. Tot anirà bé. Junts i sirem d'esta.
Molt bon dia. 2 d'abril, dijous, proper del cap de setmana. Una salutació molt especial a tots els oients de Ràdio Vila-real. Ja saben, Susana Pérez, la que els parla i la que d'alguna manera els apropa junt a les meves companyeres tot el que està passant a la província perquè vostès puguen escoltar-lo i estar informats. Bon dia, Montse.
Molt bon dia, Susana, bon dia a tots els oients.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
I com no, a la part tècnica, bon dia, Txelo Climent.
Bon dia.
Maria, què ens diuen avui les últimes notícies dels que ens hem de fer eco?
Pues comencem amb les dades de l'atur, perquè les xifres registrades el mes de març reflecteixen l'impacte extraordinari en l'ocupació produïda per la crisi sanitària del Covid-19. La llista de persones inscrites al CEPE ha sumat 302.265 nous demandants al març respecte al mes de febrer, suposa un augment del 9,31%. El total d'aturats computat aquesta pujada se situa en més de 3 milions i mig de persones a tota Espanya. L'atur registra pujades en les 17 comunitats autònomes. Andalusia, Comunitat Valenciana i Catalunya encapçalen les pujades amb més ocupats. Pel que respecta a la província de Castelló, tanca març amb més de 42.600 aturats i registra pel coronavirus la major pujada de desocupació en un mes de març de la seva història. L'atur puja en 3.766 persones a tota Castelló, encara que aquestes xifres no se sumen les persones afectades pels ERTEs, per lo que les xifres són fictícies.
Bueno, a més, era d'esperar, era lo normal, eren les xifres que tot el món estàvem esperant. Cal dir lo que has dit, són encara unes xifres fictícies. És un mes que esperem que no se torni a repetir i que sabem que segurament no serà així. Estem en una situació en aquest moment que, com tot el món sap, és una situació difícil i, per tant, deu de ser una situació en la que d'ací un temps la mirarem com una situació històrica i fictícia. També teníem un comunicat d'Aster d'ahir, no?
Exacte, perquè la indústria ceràmica podrà continuar atenent els seus clients internacionals fins al 9 de març. Per al sector aquest gir és una bona notícia, tenint en compte la complexíssima situació en la qual es troba i en la qual li urgeix disposar de liquiditat a molt curt plaç per fer front als pagaments corrents com les nòmines dels treballadors que gaudixen del permís retribuït recuperable i els ERTEs en curs, així com la resta de les obligacions inherents a l'activitat de les empreses. Aster valora que tant la Generalitat Valenciana com el Ministeri d'Indústria hagi escoltat i entès les inquietuds de la indústria taulellera permetent recuperar part de l'activitat comercial.
En este cas hem consultat des de Ràdio Vila-real les fonts oficials i el que ens diuen és que el que està permitit i el que els han donat el visoplou, és dir, el que sí que puguen fer-lo és que venguen l'estoc que tenen, és dir, si hi ha estoc a les taulelleres, que el venguen i això es permetrà tindre més liquidez, però no que produïsquen més, és dir, simple i llanament, aquesta exportació serà de l'estoc existent en les taulelleres. El tenim també d'educació.
Sí, i és que l'UCHI, l'Universitat Jaume I, ajorna el pagament del rebut de matrícules d'abril a 5.200 estudiants per la crisi del Covid-19. Segons l'acord del Consell de Direcció, no es passarà el cobrament del rebut d'abril a cap estudiant acollit al fraccionament de la matrícula en 7 pagaments, sense necessitat de presentar cap sol·licitud. Quan la situació del Covid-19 se suavitze, es tornarà a emetre el pagament. Si les conseqüències del Covid-19 impedeixen a les famílies fer front al pagament quan es torni a emetre el rebut, la universitat estudiarà habilitar una convocatòria per a sol·licitar ajudes amb justificació documental.
També cal destacar que avui teníem una entrevista amb Ana Besalduc, que és diputada autonòmica i és la que porta el tema d'educació, però com que té una connexió en el conseller que dura entre les 12 i les 3 de la vesprada, què ens aportarà més notícies al que representa el que serà el seguiment de les pròximes dies, els pròxims mesos de la educació, pues, segurament demà sí que ens aportarà més llum a totes aquestes qüestions que ens preocupen a les mares i pares, a la joventut i a la gent que en aquest moment està cursant estudis.
Serà difícil perquè en un paro així, no? Serà difícil tornar a...
A l'hospital també tenim... L'hospital de campanya
de Castelló, sí, perquè Sanitat ha començat avui el muntatge de l'hospital de campanya en el General de Castelló. La Conselleria de Sanitat ha iniciat aquest matí el muntatge de l'hospital amb capacitat per a 200 llits. Membres de les brigades forestals han reforçat el personal assignat per a col·laborar en les primeres infraestructures, aprofitant la millora del temps i que la solera ha consolidat completament després d'abocar 604 metres cúbics de ciment sobre el solar de 4.500 metres quadrats.
Després, també a nivell local, tenim algunes poblacions que s'han enviat notes de premsa. L'Ajuntament d'Almassora, per exemple?
Sí, i és que ja sabem que Almassora ha sigut un dels més afectats per les inundacions i el que ha ficat és a disposició dels més perjudicats per les inundacions un segon allotjament temporal, no? I qui vulga sol·licitar aquesta ajuda, té que cridar al 964-56-0007 per a que els faciliten el reallotjament temporal.
Tornem a repetir el telèfon de l'Ajuntament d'Almassora.
964-56-0007.
També hem tingut una nota de premsa de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, i és perquè el servei gestionat per l'assessorament energètic gratuït continua operatiu davant del període de confinament per l'emergència sanitària del Covid-19. Això sí, l'atenció presencial ha sigut substituïda per les consultes telemàtiques a través del correu fernandopla@m3a.es. El responsable de l'oficina ha volgut fer una crida als veïns de Vila-real perquè en unes circumstàncies excepcionals en les quals el consum energètic de les llars està incrementat puguen aprofitar les oportunitats que ofereix el sector per estalviar en les seues factures.
Montse, saps que en aquest moment estar confinada en casa, si ja és difícil per a un matrimoni i evidentment ara sí que antes algú es dona el millor i així a treballar, ara sí. Només estan els treballs essencials, els que estan en marxa.
Sí, sí.
Deu de ser difícil estar convivint en un maltractador.
Pues difícil, perquè n'hi han hagut denúncies, s'han incrementat les denúncies, inclús de xiques que estan maltratats, perquè, clar, no tenen la possibilitat.
Què te pareix allò que ens han posat en marxa d'anar a la farmàcia i preguntar per una mascareta per al Covid-19?
Sí, sí, n'hi ha un servei que se va implantar en Mallorca, és una de les farmàcies que... Si, per exemple, tenen un problema, la dona maltractada pot anar a la farmàcia i dir mascarilla 19 i això vol dir és una senyal de que està en perill, que necessita ajuda.
Sí, però quan nosaltres ho comentàvem ahir, sí, que estàvem parlant d'esta mesura, tu m'has fet un comentari.
No recorde ara quin va ser.
No creus que la persona maltratadora, si això se fa públic, és que m'ho vas dir. O sigui, jo el que vull és que els oients senten exactament la reacció que vas tindre si, bueno, concretament us ho dic jo perquè ella és que com ara avui està una altra cosa.
Així és que hi tinc coses per explicar.
Me vas dir allò de, i si, claro, si és també si la persona és maltratada i arriba a una farmàcia i ho diu i això s'ha fet públic, el maltratador també sabrà.
Claro.
Que això està ocorrint.
I si no és?
I si dubte, suposo que te'l vas plantejar d'un eixe moment, quan vam treure la notícia, i se'l plantejarà moltíssima gent, no?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que tampoc està ben enfocat, però bueno, tot el que sigui ajudar a les dones i intentar pues que no n'hi hagi aquests casos, pues té que ser...
En este cas, és possible que el maltratador no deixi la dona, que vagi ella sola a la farmàcia. A més, clar, si va ella sí que podrà dir-lo, si va ell no podrà dir-lo. Des de luego, junts no poden anar, perquè té que anar un de un.
Però ahí se té que implicar lo que és el veïnat. La gent que està al rededor, d'eixes famílies, d'eixes persones que tant siguen homes com dones, el tractament, el maltractament seria pa, en cas dels dos, se tenen que implicar la gent que tenen al voltant, pues, quan, o família, o veïnat, jo crec que, o amics, el que sàpia algo que ho denuncie.
En el moment en què se fa pública esta notícia i que tot el món es comencem a veure que aquesta notícia estava, la veiem, pensàvem en un primer moment pues, que era un altre bulo més. Després van comprovar que efectivament la notícia era real i que anaven a implantar-la.
Sí, s'ha fet efectiva en diverses comunitats autònomes, en Madrid, en les Illes Canàries i també a Mallorca, i ja des d'esta setmana s'ha fet realitat així. Jo crec que sí que és una bona mesura simplement per a aquesta dona que pot eixir d'alguna manera al carrer, que demana ajuda, perquè moltes vegades sí que inconscientment la ciutadania, per no ficar-nos en la casa del veí, no? No denunciem aquestes conductes.
Sin embargo, Txelo, quan jo estava dient-lo, tu sí estaves assentint-me en el cap. Tu penses que la dona, l'home maltratador, deixa eixir a la dona a casa?
No. No, perquè jo crec que la persona que és maltractadora crec que a la primera indici de que ella diga vaig a la farmàcia, vaig al supermercat, jo crec que dirà, pot pensar que què va a dir, que està patint un maltracte i entonces...
I la tendència que tenen els maltractadors és aïllar-la.
Sí, han de disirixir.
Pues bueno, lo que parlàvem antes de que primer van valorar el fet de que fora un bulo i hasta que no va ser cert, pues no han comentat el tema. Ara anem a tindre al secretari general del Partit Socialista del País Valencià i diputat autonòmic que va parlar sobre això, sobre les fake news. Pues esto es un fake. Pues, anem a veure ell què ens diu respecte a esta...
Sí. Les redes socials estan enviant un munt de bulos i la gent no ha de fer de cas. La gent major que no ha obrigat les portes, perquè si el criden de serveis sanitaris es criden a casa i això n'hi ha que tindre precaució perquè no pugui...
Anem a escoltar què ens diu Ernest Blanch sobre este tema i sobre uns quantes qüestions més.
Mare, centros de educación maternal. Los tiempos están cambiando y en Mare nos adaptamos para seguir acompañándote en tu embarazo, parto, posparto y lactancia materna. Seguimos a tu lado ahora de manera online. Información y consultas, teléfonos, web, Facebook e Instagram. Tu embarazo no se detiene. Las matronas y las profesionales de Mare avanzan contigo.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança una iniciativa amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real per aportar la compra d'aliments de primera necessitat a les persones amb més d'un 65% de discapacitat, així com als majors de 65 anys. Podràs escollir entre més d'una vintena de lots d'aliments i productes de primera necessitat de diferents comerços de Vila-real i els portarem al teu domicili. Fes les teues comandes a vilatenda.com.
Ahora más que nunca, sé tú. Vivanta Vila-real está junto a ti, acompañándote en esta situación tan difícil. Todos juntos saldremos de ella con más fuerza que nunca. Sé tú, Vivanta Vila-real. Te atenderemos en nuestro horario de urgencias y servicios mínimos de 10 a 1. Estamos en Avenida Pío 12, número 30 bajo. Teléfonos de información 964-506745 y 699-334042.
Bueno, y ahora como no que també ens farà falta que ens parlen i que ens parlen en bon criteri. Tenim a Ernest Blanch, secretari del Partit Socialista del País Valencià Provincial i diputat autonòmic. Bon dia, Ernest.
Bon dia, Susana.
Miren, hi ha algo que em preocupa molt i són aquestes fake news que ara estan tan de moda i que està intoxicant tant al públic. Com podem defendre-nos de tot això?
Bueno, pues en els temps que estem passant, jo crec que el virus més perillós, a part de la qüestió sanitària, segurament és el de la desinformació. Crec que això tenim que remarcar-lo. A mi m'agradaria fer una crida directa a la necessitat de tallar un poquet la cadena de transmissió de pànic i demanar a la gent que recórrega únicament a les fonts oficials per a poder informar-se sobre les gestions que s'estan fent durant l'estat d'alarma declarat en esta emergència sanitària que estem patint. Crec que és bastant evident el que està passant. No sé, poso un exemple. Fakes, àudios, vídeos, noticietes que ens arriben al WhatsApp, que ens entren per les redes socials i que ens estan informant de coses que pareixen gravíssimes, que pareix que s'està caent el món, que pareix que no sé què, i després esdevenen mentira. Estem parlant d'aquest transportista que ensenyava vinga caixes d'unes coses blanques que diria que dia a ell que era tot material sanitari que està incautat i que no està veient, i després quan arrimaves la lupa de lo que estava enfocant eren folios de paper. És a dir, tinguem molt de compte què és el que estem fent. Nosaltres reclamem i recomanem només informació contrastada emesa per les institucions de govern que tenen competència en la matèria, i en lo de més que posem un poc esperit crític, i si vol que mos agarrem dins del nostre confinament l'aspecte de la broma, tira que te va, però és que hi ha bromes en les que tenim que dir que ja està bé, que no se tenen que creuar, i inclús demanem una certa valentia per a denunciar i actuar contra aquells que estan difonent eixos enganys, perquè no podem permetre-nos, és que estem vivint una emergència absoluta i tenim que saber parar i dir prou.
Bueno, jo tenia coneixement de que s'estan investigant esta gentola que està transmitint bulos i que s'emprendran accions legals contra ells, no?
Sí, efectivament. Per exemple, des del Partit Socialista s'està fent una acció clara de denúncia de totes aquestes falsedats a través del hashtag StopBulos, i crec que això és important, i totes aquelles que revisteixen una especial gravetat per la responsabilitat que puguen esdevendre s'estan donant a conèixer a les autoritats competents en la matèria, tant judicials com administratives, per a què operen. Perquè és que la qüestió no és... No podem prendre-nos a broma una cosa tan seriosa com és una emergència sanitària que està afectant a tants i tants ciutadans del nostre territori i milions de persones a tot el planeta.
I sobretot ocupem puesto i temps per a realment divulgar aquestes notícies que sí que són deberes i que el que fan és tindre la població totalment informada.
Clar, evidentment, és que si nosaltres estem tratant de fer, o des de les institucions s'està tratant de fer una labor lo més constructiva possible i, a més, en els temps que corren, lo més informativa possible perquè la gent estiga informada a temps i hora de tot el que s'està fent des de les administracions, el que no és de rebut és que interferisquen missatges contradictoris que tenen clara voluntat de desinformar a la gent i que, a més, poden suposar danys o problemes en la possible credibilitat que se li donen a aquestes notícies. Podem permetre-ho.
I ara també algo que ens preocupa un montó és la situació de la sanitat pública. Té a veure la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana. Com estem? En quin punt ens trobem ara?
Bueno, jo crec que la present emergència, el que sí que ha deixat ben clar és la importància del sector públic en la gestió. Si alguna cosa s'ha posat clar en aquestes darreres setmanes és que la millor inversió que pot fer un país és en sanitat d'investigació. Crec que tenim un gran sector sanitari, són uns grans treballadors, a dia d'avui són els nostres grans herois i heroïnes, i la seva funció, que és la de salvar vides, està sent complida en creus per el treball de tota aquesta gent. nosaltres no anem a fer un resum de lo que va suposar l'etapa del Partit Popular i tot el que va suposar les retallades oportunes. A nosaltres ens ha correspost, tant el govern d'Espanya com el govern de la Generalitat, gestionar una situació molt mal ferida per part dels anteriors gestors. I això és el primer que tenim que tindre clar. La conselleria va augmentar en més d'un 28% el pressupost en sanitat respecte del govern anterior. Són quasi 7.000 milions d'euros. No estem parlant de qualsevol cosa.
Que aquestes les va augmentar, perdona, les va augmentar previ a este problema de pandèmia que estem patint en este moment. És a dir, que això ja és...
Estructuralment, efectivament, sí, sí. Exacte. En el que ha sigut la legislatura anterior i el que portem d'esta, del govern de la Generalitat, han pujat 7.000 milions d'euros, que no és qualsevol tonteria, la inversió en sanitat. I ara, pues bueno, estem veient que estos dies hi ha molta gent que reclamen més serveis sanitaris i això és una cosa que tenim que veure. En este 2020, este govern ja ha gastat més de 1.341 milions d'euros. Tenim que veure que es trobem en una situació complexa de crisi sanitària, però també és bo dir d'on venim per a veure on anem. No podem cometre els mateixos errors. Els nostres sanitaris estan fent molt de treball, estan fent moltes feines i efectivament, com dies abans, això ha vingut repercutit en el dèficit de la Comunitat Valenciana. Això és el gran deute del finançament que tenim com a deute històric de l'estat espanyol respecte de la Comunitat Valenciana. Ese dèficit que ha aparegut estos dies de l'1,71% al 2019 es situa, evidentment, per damunt de la mitjana del dèficit de la resta de les comunitats autònomes, però aquests 1.400 milions que són eixa punta que va, és de manera clara i evident, és eixe dèficit de la nostra deute respecte de la resta de l'estat espanyol. Crec que el govern de l'estat espanyol va ser prou sensible, recordo en la proposta de pressupostos de 2019 que corregien de manera clara este problema de finançament i que van ser desestimats tant per la dreta com per els independentistes i tots confiem que encara que la situació sigui complexa, que els propers pressupostos i que l'esforç que faiga des de ja el mateix govern d'Espanya vinguin a pal·liar aquestes coses perquè repercutirà de manera immediata i urgent en la pròpia sanitat.
Una altra de les coses que es preocupava molt, vostè sap que en la nostra comunitat, la Comunitat Valenciana, hi han moltes pimes i autònomos i que ells estan entre disgustats i enfadats. Què els podem... hem parlat de les mesures que van aixit en el decret número 11 d'este govern, que ja s'han adoptat mesures, però vostè què els diria?
Bueno, en primer lloc, tinc que agrair molt moltíssim l'actitud de l'autònom, del petit comerç, del xicotet empresari davant d'esta situació d'emergència sanitària, perquè han sigut uns dels grans estàndards de la responsabilitat a l'hora de paralitzar determinades activitats no essencials de l'economia i fer aquest exercici de responsabilitat quedant-se a casa, perquè així al final el primer és salvar vides. Després parlem de lo demés. I així, lo que sí que n'hi ha que dir és que el govern d'Espanya, en una acció sense precedents respecte de qualsevol moment de la pròpia democràcia, un dels primers llocs on ha posat la mirada per a evitar el desfase econòmic d'este paró econòmic ha sigut en els autònoms i en els xicotets empresaris. Eixa moratòria del pagament de les cotitzacions durant 6 mesos, eixe ajornament de les deutes en la Seguretat Social, aquesta pròrroga en les quotes dels autònoms sense interessos, les facilitats per a presentar ERTEs, tot això crec que és una suma de mesures que no té precedència en temps anteriors, que sí que estan encarades per a evitar el mínim perjudici econòmic a lo que és la base de la nostra economia. Sabem que Espanya té... en més del 80% de la seva economia se basa en aquest xicotet i petit empresariat. Això és molt important i, per tant, crec que ha sigut molt positiu que l'acció del govern hagi estat encarada Cabanells, un sector que habitualment està en precari respecte de lo que és l'acció del govern. Crec que ara això no és ja aixina. Evidentment, encara se podran fer algunes coses més. Entenc el cabreo, crec que el cabreo és general en tota la població espanyola, però també entenc que n'hi ha que fer aquest exercici de responsabilitat i, a més, n'hi ha que veure aquestes mesures des de la bona perspectiva de que estem tratant d'ajudar de manera clara a que l'economia es mantingui malgrat l'estat d'emergència sanitària. Aquests 200.000 milions d'euros que va anunciar el president del govern no són pecata minuta, no és qualsevol cosa, i aquests 200.000 milions d'euros van estar a disposició d'aquest sector econòmic per a poder ajudar al reflotament en el moment en què aquesta crisi acabi.
Bueno, anem a nivell autonòmic i parlem d'aquesta pugna que n'hi havia entre on arribava antes l'avió en productes en este moment necessaris que són de sanitat, si a Madrid o València. Com ha viscut vostè esta situació?
Bueno, l'estic vivint com una clara evidència de la comparació de quan governa la dreta en una autonomia i quan governa el progressisme i l'atenció als ciutadans. La realitat és que l'agilitat, el tesón, la dedicació a la crisi o a l'emergència sanitària del govern de la Generalitat Valenciana ha sigut des del minut zero i d'una manera clara. Jo tinc que manifestar, perquè a més és un assumpte en el que hem estat especialment preocupats per al seu seguiment per part del president de la Generalitat, per part de la Conselleria de Sanitat. També tinc que fer una menció especial perquè no només han sigut pels centres sanitaris i per als professionals de la sanitat, sinó també aquest esforç que va fer la Diputació personalitzada en el president de la Diputació, en Pepe Martí, i en el portaveu, en Santi Pérez, per a també facilitar material als ajuntaments i als serveis que s'estan donant dels municipis, ha sigut clar i rotund. I la realitat és que fa diversos dies que aquest material està arribant així a la Comunitat Valenciana, el material als centres i als serveis, i en Madrid no està arribant i, a més, s'està gastant, com antes estàvem parlant dels fake news, de les falsedats, etcètera, etcètera. S'ha tratat de gastar en interessos, jo crec que absolutament partidistes, la situació de la Comunitat Valenciana per dir a on està el material que no arribi a Madrid. Pues lo que n'hi ha que pensar és com ha fet la gestió la senyora Ayuso en la Comunitat de Madrid i com l'han fet nosaltres i com estem ara nosaltres i com està ara Madrid. Crec que la gent això ho té que tindre clar i ho té que valorar en quant a què és el que ha passat aquests dies. I, evidentment, el model jo el tinc clar. Espero que la gent també ho tinga clar.
Si ens parem a la província nostra, que majoritàriament el sector que s'ha sostenit l'economia en la província és la ceràmica, i ens demanen des del govern que hem de parar, que per salut hem de parar, que com ho veu? Evidentment no hem parat d'avui per demà, perquè un forn no se pot parar d'avui per demà, però sap que la parada ha sigut progressiva, però no volem caure, no volem plantar-nos en una L, volem fer-me una V, no?
Efectivament. En primer lloc, igual que han fet en els autònoms, agrair a la responsabilitat de tots els altres sectors econòmics en quant a com tenim que enfrontar esta situació, també en l'àmbit laboral. La lluita principal a moment d'ara és salvar vides, evitar focos de contagis, i si això implica que activitats no essencials, encara que siguin molt importants per a la nostra província, tenen que frenar la seva activitat, pues tindrem que complir en aquesta situació. Crec que la millor aportació a l'economia d'escala i al sector tauleller és tindre treballadors en salut, treballadors vius, treballadors en condicions per a poder reflotar els problemes econòmics que se puguen posar damunt de la taula com a conseqüència d'aquesta emergència. El sector de la construcció, el sector que és vinculat al tauleller, està parat també, perquè no s'està construint, no s'estan fent obres, per tant, els temps s'han ralentitzat i tots tenim que estar clarament en posició de responsabilitat per a que això ho puguem traure el millor possible i en la màxima unió, que és el que s'està demanant. I ese hashtag de este virus el pararem units, jo crec que és el millor reflexe de lo que ha de ser i de lo que tenim que treballar ja des d'estos moments, independentment de que tarde uno o dos dies o es que corresponguen per acabar de parar aquesta producció.
Per als empresaris, els grans empresaris que tenim de Ratxoletes, així en la província, vostè confia en que seran capaços una altra vegada i que així en la província de Castelló sí que tindrem missa UV? Que tots
sense
demanem?
Dubte, sense dubte.
No li cap ningú dubte?
Cap dubte. Jo crec que l'esperit emprenedor de l'empresariat de la província sempre s'ha demostrat, perquè no és la primera crisi que estem patint, que això és evident que tenim davant de nosaltres un gran repte. El món de després de l'emergència sanitària no mai serà el mateix que hem conegut fins ara.
Per això li diem.
Perquè el que estem vivint és una situació excepcional que no té precedents, i això afectarà des del més xicotet treballador fins al més gran empresari.
Sí. Mire, vostè sap que hi ha polítics i de tots els partits, dic, no dic ni d'uns ni d'altres, que agraeixen no estar en primera línia en aquest moment. Vostè és un dels que es toca estar en primera línia. Vostè quina sensació té? Agraeix o no agraeix haver estat en aquest moment que és històric a primera línia?
Bueno, jo sempre he agraït a aquells que han tingut la voluntat de fer que jo tingui unes determinades responsabilitats polítiques. Així s'està sempre a les dures i s'està a les madures. Han viscut temps complicats, ara mos toca viure este temps difícil, però també és veritat de que ho estem vivint en el optimisme i en la convicció de que anem a eixir endavant, de que les coses estan ben encarrilades, que tot el món, repetís, tot el món en global, tenim clar el que tenim que fer i el camí està ben marcat, i bueno, jo crec que al final el resultat òptim de com eixirem d'aquesta emergència sanitària dirà el que tingui que dir. Al final, un no està on la gent vol que estiga. I si no gestionem bé això, pues la gent, com és normal, mos enviarà a casa. No obstant, jo sí que dic, crec que ho estem fent bé i tenim bé el camí marcat de la responsabilitat i de la crida a que tot el món estigui al seu lloc de conformitat a lo que estan indicant, sobretot, ja no el estament polític, sinó les autoritats sanitàries. Lo que diu els tècnics, els científics, la responsabilitat sanitària. I ahí sempre mos trobaran.
Ernest Blanc, moltes gràcies per haver entrat en directe en Ràdio Vila-real i aclarir aquells temes que en este moment la ciutadania tant li preocupen.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres, Susana, per l'oportunitat que mos doneu tots els dies.
Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia, Susana.
Des de Grúas Tomás queremos agradecer a todo el personal sanitario, a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a quienes nos abastecen. Nuestro apoyo para los que han perdido a un ser querido o tratan de superar la enfermedad. Pero sobre todo a nuestros padres y abuelos, que soportan solitarios una situación desconocida. Demostremos nuestra resistencia, pues pronto, muy pronto, abrazaremos nuestra libertad. ¡Endavant!
I ara també anem a parlar en una empresa emblemàtica de la població de Vila-real. Maricruz, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Maricruz, tu tens una tenda que porta quants anys?
Ui, moltíssims anys, almenys 80 anys, perquè primer estava ma mare i ara fa molts anys que la tinc jo.
Vale. I esta empresa com se diu?
Frutes i verdures La Menera.
Vale, i en frutes i verdures La Menera.
La Menera.
En este moment on hi han restriccions de salut, com bé tot el món ja sap, tens obert, Maricruz?
Sí, nosaltres tenim obert. De matí tenim obert, de vespre tanquem.
I de matí quin horari fas tu?
Pues mira, de les 8 del matí fins quan s'acabe, les 2 i mitja o les 3.
I tu vas a carregar producte a?
Al mercat de Bastos vaig jo totes les dies. La fruita i la verdura que tinc en casa és tota del dia.
I en estos dies, perquè al principi venia a veure una, com un boom de compres, dir, va anar, sí. La gent inicia a comprar com a loques.
Sí.
Ara, en estos moments, com s'està fent la compra diària?
Ara està més estabilitzat. Les clientes de casa toquen per la vespre, que saben que tinc tancat, me fan els pedidos i de matí jo els preparo tot el producte del dia i a media, venen durant el dia de matí i la repleguen.
És dir, tu tens el telèfon de l'empresa a disposició de les teues clientes, tant en WhatsApp com la que vulga cridar-te, i te fan les encomandes. I tu ho tens tot a manit perquè no te s'ajunte dins gent a la tenda?
Sí. Entren de 1 en 1, arrepleguen la seva compra i se'n van. I així no s'acumula gent i tots més conformes, perquè la gent vol això.
I a més de frutes i verdures, vostè té més, tu tens més producte, no?
Sí, tenim servici de tenda.
El que és la tenda tradicional de tota la vida?
Sí, tenim arrosos, tenim sucre, tenim oli, bueno, en fi, de tot el que és la tenda.
I quan la gent te crida perquè tu li amanisques les coses, tu li dius una hora aproximada per a que puguen passar a replegar-la?
Sí, n'hi ha que me dice el telèfon i quan ho tinc a manis li toca i li faig ja pots vindre a replegar-ho. O sea que...
I, Maricruz, quan tu vas tots els dies, perquè eres tu, a més, la que va per el producte al mercat d'abastos, allí n'hi ha mesures de seguretat?
Sí, sí, sí que n'hi ha. Sí.
I
sí que n'hi ha. I, a més, els puestos que jo compré, que són els puestos més bons, tenen encara més mesures de seguretat. Des de la parada no entra només que els amos i els operaris. Que està molt bé. Només entres a pagar. Dime.
N'hi ha falta de productes al mercat?
No. Està bé. Topetes tot el que vols.
És dir, que això de que podrien tindre problemes d'abastiment...
No, no. I a més, així tenim un trosset molt bo perquè tenim una horta de Castelló que se produeix molt de llauraor. I entonces no ens falta res.
És dir, que els productes que tu tens a la teua tenda, més bé són productes de la zona, no?
Sí.
Salvo excepcions de coses que a lo millor així pues no se cultiven,
no? Sí, n'hi ha coses que se duen de fora i n'hi ha coses que són de dins. Això és normal.
De les clientes que tu tens habitual, de la gent que va habitual a comprar-te, totes han continuat o has vist gent que té més por a eixir? O...
Totes han continuat igual. El que passa que la gent major té més por de... d'eixir. Entonces van els nets i els nets pues, van a on ho tenen més proper o d'això, però normalment la gent torna a vindre igual.
D'alguna manera al principi sí, quan va venir a veure el boom
molta por.
Claro, va venir a veure el boom de la compra, però poquet a poquet aquesta gent sí que com ja s'adona contra, que suposa que saben que ja tens obert, tornen a aparèixer una altra volta a la tenda. Has notat que tornen a anar una altra vegada?
Sí, sí. A més, en les tendes xicotetes del barri, la gent ve. La gent ve perquè veu que els productes són bons i que n'hi ha una seguretat i una higiene.
Eixa és. Maricruz,
dime.
80 anys de la tenda, 80 més...
80 o més seran, perquè seguirem, ja m'ha descomptat.
80 més seguirem comprant?
Pues sí, jo crec que sí.
I ara amb més ganes i més força, no?
Sí.
I tu què els diries, perquè a més portes molts anys ahir darrere del mostrador i coneixes a molta gent, tu què li diries a la gent en aquest moment, en aquesta situació que serà històrica?
Pues que tinga moltíssima calma i molta esperança per lo que mos ve, però que entre tots hi sirem i que la tendeta de barri que tinguen al seu costat, que a lo millor la tenen a una mansana, i serà la que li farà la felicitat. No cal que se'n vagin tan lluny, perquè les tendentes n'hi ha de tot. I que tinguin molta paciència i esperança.
Una cosa, ja, quan te criden per a demanar-te encàrrecs, a més, és tan ratet parlant amb tu?
Sí, com sempre. Perquè lo que fas de menys o fas de menys és el contacte habitual entre la gent, que no pots ni xerrar com antes, ni tocar, ni... I això és el problema que n'hi ha ara en la venda. Però
Maricruz, tu ara en este,
passarem.
Ara en aquest moment te notes, tu notes que la gent t'echa de menys, que té ganes de parlar amb tu?
Sí, sí, tenen ganes i a muntó, a més a muntó. Sí, perquè, sí.
Claro, tu, la població, per la zona on tens ubicat la tenda, que és el carrer Colones, no?
Sí, plaça Colón.
Plaça Colón. La gent que viu, majoritàriament, és gent més bé major que jove,
més
no?
Més major, sí. N'hi ha de joves, però la majoria és més major, sí.
Esta gent està echant de menys el estar un ratet assentat a les cadires que els traies, no?
Sí, i prendre un solet i xerrar i... Veuen a una veïna, veuen a l'altra, i ara no se veuen. Claro, és normal. Uh-huh. Això se fa de menys.
Però bueno,
com que a bons espanyols o bons villarrealeros, mos agrada el xerrar i el contacte entre les persones.
Bueno, Maricruz, que sàpia tot el món que tu tens un telèfon a disposició, sí. Suposo que el tindràs també en la porta, no? En la porta, sí, de, sí, la tenda. A disposició, sí, de qualsevol ciutadà. I que tu els crides per telèfon i que poden arreplegar perfectament la compra sense fer, sí, ningú tipus de cua ni res.
Muy bien.
¿Te pareix bé que donem el telèfon per la ràdio, Maricruz?
Sí, sí, perfecte.
Bueno, pues el telèfon, no? De frutes i verdures La Menera és el 964-520702.
Muy bien.
De tots els modos, com l'entrevista aquesta que t'han fet, la punxarem a la pàgina web de la ràdio.
Sí.
Escriurem el telèfon per si n'hi ha gent que no el pot escriure mentre ho sent.
Sí.
Val?
Vale.
Maricruz, un besito molt fort.
Oh, gràcies. Te faré una foto, te l'enviaré.
Ah, molt bé. Muy bien. Una foto, vale, de la fruteria i la penjarem. Vale. Moltes gràcies i bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
Cristalería Brock quiere mandarles un mensaje de fuerza en estos días tan difíciles y unirse al grito "Yo me quedo en casa". Infórmate en el 609-679-593.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
Agricultor, llega Closer, la luz que fulmina los pulgones y las cochinillas. Nunca nada fue tan rápido. Closer, premio al mejor producto en protección de cultivos. Closer es un producto de Corteva, distribuido por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
La Cooperativa Catòlico-Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
I ara també, després d'haver sigut publicar la llista de persones inscrites en el Servei Públic d'Ocupació Estatal, anem a parlar amb Carlos Laguna. Bon dia, Carlos.
Bon dia, buenos días, Susana.
¿Usted ha visto las listas publicadas en este momento?
No, no las he visto en este momento, pero bueno, sé que lamentablemente pues estamos ante una situación excepcional. Uh-huh. Y a nivel nacional, bueno, pues... han pasado a engrosar las listas del paro 834.000 personas. Seguramente pues es uno de los peores datos de la historia, pero que se han producido en 14 días. Por hacer una comparativa, cuando la crisis de Lehman Brothers en el año 2008, pues se perdieron 900.000 puestos de trabajo por aquella crisis entre octubre de 2008 y entre febrero de 2009, es decir, en 5 meses. Lamentablemente, aquí pues lo hemos perdido en 14 días, en 14 días de marzo, porque estábamos en la senda de una serie de contrataciones y de un desarrollo, digamos, de nuestra economía, pues una senda normal. Y marzo es uno pues de los mejores meses en las series históricas, pues porque ya empieza a contratarse a gente por el tema de la Semana Santa, ya de cara al verano, etcétera, etcétera. Bueno, pues lamentablemente, en esta situación excepcional, pues hemos caído esos 834.000 personas.
Como que usted es portavoz de empleo en la Generalitat, por eso pensábamos que era la persona adecuada con la que podíamos contrastar. Usted sabe que Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña son de las 17 comunidades las que más se han visto afectadas.
Una matización, soy portavoz de empleo de la Comisión de Empleo de Les Corts Valencianes.
De Les Corts Valencianes.
Eso es, pero por el PSPB de PSOE. No de la Generalitat. La Generalitat tiene sus portavoces. Bueno, sí, bueno, efectivamente, ha perjudicado aquellas autonomías que más dependemos del sector servicios. Entonces, bueno, pues en el caso concreto de la Comunidad Valenciana, donde más ha incidido en esta situación de paro, son 6.179 personas, es en el sector de la construcción. Y el resto en el sector servicios, 23.726 personas, lo que viene a sumar unos 35.000 nuevos inscritos. Y ese sector servicios fundamentalmente está también compuesto por lo que son personas dedicadas al turismo, por profesiones relacionadas con lo que es el ámbito turístico, que de donde más se nos castiga, pues a comunidades también como Andalucía y a otras comunidades pues que viven del turismo de invierno. Eso también pues se ha notado.
Era algo que se esperaba, era algo lógico y de alguna manera es...
Sí.
Entienda bien la expresión, es que, anecdótico, ¿no? Es irreal, esto es ficticio.
No era, vamos a ver, como decía Hemingway, era crónica de una muerte anunciada, en este caso crónica de una situación de paro anunciada por los problemas del coronavirus, ¿no? Que nos está afectando, además, a todos los países a nivel internacional. No es un problema de España, no es un problema de Italia, es un problema de todo el mundo, porque el resto de países pues van pasando también lamentablemente la pandemia. En ese sentido, reconocer el acierto del gobierno español en este momento, de la Generalitat, etcétera, con el tema de los ERTEs. El tema de los ERTEs pues va a ser una figura que sin duda va a frenar de golpe y porrazo esa regulación de empleo temporal, lo que puedan ser un mayor número de parados, que en estos momentos, bueno, pues son personas que se acogen a esta figura y que ya Europa, vuelvo a repetir, afortunadamente van a destinar 100.000 millones de euros después de esas exigencias que ha habido y de esas lamentables declaraciones del primer ministro holandés diciendo en pocas palabras que los países del sur, que éramos muy vagos, y que fueron de alguna manera pues también disculpadas por su ministro de Hacienda, ha reaccionado la Unión Europea y se van a destinar esos 100.000 millones fundamentalmente para Italia y para España para preservar lo que son los puestos de trabajo.
Mire, en este momento yo iba a hacerle una pregunta, pero luego me la he repensado y se la voy a hacer de otra manera. ¿Usted es periodista?
Sí.
Nos hacen llegar, sacan información, los periodistas están obligados a dar esa información, en este caso son las listas, que esto es una situación no real, porque, dada la excepcionalidad del momento, pero ¿usted es partidario de que en este momento las autoridades fueran más transparentes en cuanto al número de afectados que hay en cada comunidad?
Vamos a ver, es un tema muy complejo porque hay comunidades, ya te estás refiriendo en concreto a lo que es las víctimas, los infectados por el coronavirus.
Virus, sí, sí.
A ver, cada comunidad, pues lamentablemente tiene una especie de recuentos. La Comunidad de Madrid lleva varios días sin dar lo que son los recuentos de los fallecidos en residencias. Y sabemos que el coronavirus, lamentablemente, lo que se está convirtiendo es en un tsunami para personas mayores, que son las que está arrastrando y se está llevando. Yo creo, y hay una queja generalizada, bueno, de los medios de comunicación, de muchos periodistas, en el caso del gobierno central, de que, bueno, se filtran algunas, digamos, preguntas, ¿no? Pero se filtran, yo creo que debido a la cantidad, al numeroso concentración de medios de comunicación, ¿no? De todas formas, hay una promesa por parte del gobierno central de que eso lo van a resolver. Y algo que sí que ha resuelto el presidente Ximo Puig, que en todas sus comparecencias las preguntas son libres. Al principio, lógicamente, cuando a todos nos pilla esto un poco a contrapié, no sabes cómo funcionar a través de videoconferencia, que es complicado, muchas veces las conexiones no son buenas, y en este caso estamos viendo a la consellera Ana Barceló, sí, de que la transparencia es total y absoluta por parte de la Consellería de Sanidad en lo que es la Comunidad Valenciana, y cómo los periodistas están haciendo las preguntas que en ese momento creen más oportunas. Y yo creo que además en un 100% son contestadas, o bien cuando falta un dato, que es elemental, nadie es una enciclopedia andante, pues en este caso la consellera se ofrece a que una vez finalizada esa comparecencia, esa rueda de prensa, pues sea el gabinete de comunicación quien atienda a ese medio de la fórmula.
Es que el problema que existe es que si un periodista no es libre a la hora de hacer una pregunta, se hacen especulaciones y esto se convierte en bulos por las redes, ¿no?
Bueno, el problema de los bulos yo creo que es un problema de absoluta mala fe, de gente muy descerebrada, de gente que lo único que quiere es desestabilizar por lo normal lo que pueda ser la convivencia de un país a base de falsedades, a base de mentiras. Y bueno, pues ya hay una serie de páginas web que afortunadamente lo que están haciendo es conjurar el peligro de estos bulos o desmentirlos de alguna manera. Yo lo que le diría a la ciudadanía, que desde lo que es razonable, que yo creo que todos tenemos sentido común, pues no se dediquen a traspasar esos bulos, a mandarlos por WhatsApp o a mandarlos a las redes, etcétera. Yo creo que lo que debemos hacer entre todos es precisamente parar esos bulos. Los hemos tenido con los aviones, con el transporte, por ejemplo, de Madrid. Uno de los bulos era que el gobierno le había incautado material a la Comunidad de Madrid. Eso es absolutamente mentira, porque los aviones, además, que llegaron a Zaragoza tenían un material que estaba destinado a la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, en este caso, el gobierno de Ximo Puig fue ágil en ese sentido a la hora de contratar. Y el otro problema, el de Madrid, si los han engañado, no les ha llegado el material, será un problema de ellos a la hora de haber hecho la gestión comercial.
Le vuelvo a preguntar como periodista, son en este momento los periodistas, y hablo del sector que usted considere, ¿están siendo honestos con la información?
Pues yo creo, vamos a ver, lamentablemente el ejercicio del periodismo está muy cargado de lo que es subjetividad, sobre todo a la hora de hacer análisis o generar opinión. Bueno, pues desgraciadamente muchas veces el periodista tampoco, digamos, lo que hace es dar información exclusivamente, sino que la suele mezclar con opinión. Y muchas veces esa información, opinión mezclada, está segmentada en función de tu condición ideológica. Yo creo.
Usted me está diciendo entonces que los periodistas no son fieles a la opinión, sino que están influidos también por sus tendencias, ¿no?
Por supuesto que sí. Eso lo vemos en tertulias, uh-huh. y lo vemos, en cualquier tertulia vemos cómo se segmenta muchas veces la información. De todas formas, los datos son los que son, y es a la hora de manejarlos, bueno, pues tú puedes ver la botella medio vacía o medio llena. Hay medios que se dedican únicamente a criticar y a dar los peores datos posibles, y yo estoy convencido de porque siguen consignas, y hay otros medios que seguramente serán más independientes, ideológicamente hablando, que a la hora de dar esa información, pues destacan también pues datos positivos, como podemos hoy, dentro de lo que puedan ser esos datos que todavía no son buenos, pero que sin embargo hay datos que nos dicen que ha bajado porcentualmente lo que son los contagios y que somos el primer o segundo país del mundo donde más personas se han salvado del coronavirus, con 26.000 y pico personas, pues esos datos hay quien malintencionadamente pues te los oculta. Es complicado, el tema de la información es complicado y tú lo sabes también como yo.
Otra pregunta que me interesa mucho su opinión. ¿Hay keynesianismo político?
Lo que hay o lo que está generando, digamos, esta pandemia es demasiado odio en ciertos sectores. Yo creo que este gobierno, que es legítimo, tendrá los errores que pueda tener, seguirá cometiendo errores, porque en definitiva, vamos a ver, yo creo, eso es una frase popular, ¿no? Uh-huh. Quien más platos rompe es quien los friega, uh-huh. y eso está más claro que el agua. Y creo que muchas veces también la oposición, el gobierno, vuelvo a repetir, se habrá podido equivocar en alguna ocasión, pero la oposición no creo yo, o sea, no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo creo que la oposición debería haber sido muchísimo más leal de lo que ha estado siendo hasta ahora.
Por lo tanto, admite que hay keynesianismo político, ¿no?
Sí, sí, porque en todas las situaciones se intenta sacar ventaja o se intenta sacar tajada, en este caso electoral, de situaciones problemáticas. No quiero volver a recordar lamentablemente cómo se utilizó durante muchos años el tema del terrorismo, porque se utilizó, y todo el mundo debería tener memoria, o al menos personas que tengan la edad que yo tengo, se malutilizó, digamos, y no me gustaría que en este caso la pandemia sea también una herramienta en ese sentido, a utilizar de manera torticera por lo que pueda ser la oposición. Yo sí que debería hacer, o hago un llamamiento a todos, incluido mi partido, uh-huh. a que nos sentemos y que abordemos esta problemática pues desde una manera general. Pero en ese caso yo creo que también la oposición en algunos casos tiene que bajar el tono, ¿no?
Uh-huh. Carlos Laguna, se nos ha acabado el tiempo.
Pues nada, desearle a todo el mundo muchísima suerte, muchísima fuerza. Yo en este caso en concreto, a pesar de lo mal que lo estamos pasando, estoy seguro que vamos a ganar, vamos a vencer todavía. Y yo desde luego hoy lo que sí que quiero es aplaudir hoy a todos los que aplauden todas las tardes a las 8. Qué fortaleza, qué voluntad de fuerza, qué capacidad de resistencia, y que todos sigamos aguantando lo que es el confinamiento, que nadie lo estamos pasando bien, pero desde luego hasta ahora es la mejor vacuna que tenemos contra el virus.
Carlos Laguna, muchísimas gracias por haber entrado en directo y hacernos partícipe de también tu forma de pensar, que nos interesa mucho, sobre todo porque además de ser diputado autonómico eres periodista, y eso nos da pues eso, más margen para poder preguntarte las cosas así y dejar de hablarte de usted, y te hablamos de tú, y como que pues bueno, la confianza es un poco mayor.
Hablar de tú, vamos, por supuesto que sí, Susana.
Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias a vosotros, Susana.
Estamos viviendo tiempos insólitos. Desde Tràmits de Comunitat queremos informaros que seguimos estando a tu lado para prestar nuestros servicios. Para contactar con nosotros debéis hacerlo a través del teléfono 964-536363 o al correo info@tramitsdecomunitat.es. Ya nos queda un día menos. ¡Vamos! ¡Juntos venceremos!
La Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real modifica el seu horari per a garantir la seguretat dels socis, treballadors i clients. La tenda taula oferirà servei de dilluns a divendres de 9 a 1 i mitja i de 5 a 8. Dissabtes i diumenges de 9 a 1 i mitja. Per la teua seguretat i la nostra, queda't a casa.
Limpieza Servil en Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Vila-real, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Vila-real.
I ara també se n'anem a una població veïna, que és la població de Burriana, i anem a parlar en el seu primer tenient d'alcalde, Vicent Aparici. Bon dia.
Bon dia.
Vicent, vostè sap, a hores d'ara, quines dades té registrades del que va passar ahir, de la pluja esta que vam tindre i les inundacions?
Estem encara recollint tots els datos, però te puc passar datos visuals meus d'ahir que vam estar veient in situ. Uh-huh. Tot el que estava passant i sí que te puc dir que la quantitat d'aigua que va ploure en un moment, pues les zones baixes, sobretot les marítimes, sí, pues se van veure molt afectades, molt la zona del Port, Serratella i Grau i Santa Bàrbara. La zona marítima se va veure pues molt afectada. Tenim que inclús pues tindré que anar a desgotar algun lloc per poder traure gent de casa, però després del problema añadir que tenim, que no crec que te diga
el confinament que tenim en este moment.
Pues en ese problema tindré que anar a traure gent de casa. Tindré que dir-li a la gent que se quede en casa i que s'espere que anem quan veuen que li està entrant l'aigua als seus sòtanos, pues tot això crea una sèrie de complicacions afegides molt grans.
Vostè va sentir, va tindre la sensació de que la gent en un moment donat sí que tenia por?
Sí, algunes persones sí que va donar aquesta sensació de que tenien de no saber on estan, sobretot tenim que pensar que en aquest moment, en aquest confinament, hi ha gent major que estan a expenses dels seus fills, però estan a soles, estan vivint a soles, o la parella, o una persona a soles, en les diferents cases que tenen pues, repartits en la zona marítima, i, clar, en aquesta zona tan afectada, quan se veuen a soles i veuen que l'aigua puja, veuen que la barbaritat d'aigua que va caure en un moment, pues claro, s'assusten, criden els familiars mos criden a l'Ajuntament i diuen mon pare, ma mare, en els diferents casos estan a soles, a veure si podeu anar a aquell carrer a veure què passa. Nosaltres li passem aquestes dades a la policia, també parlem amb els bomberos i va solucionant-se poc a poc, però tota una no. Al no ser tota una, és interval de temps, pues la gent, sí, no sé si dir por o respecte a lo que està passant i si fiquen nerviosos, és normal. També ho entenc des de la normalitat, eh?
Quants litres van caure aproximadament en Burriana?
Pues estàvem per el 178. És que va ser en molt poc de temps, el ser en tan poc de temps. Si afegim
en quin espai de temps, més o menys, sabia vostè que va caure aquesta quantitat de litros?
Pues crec que va ser en cosa de 3 hores, 3-4 hores. Però no vull donar-te dates exactes perquè en aquest moment estem recollint tot i no ho sé, però sí que se va ajuntar també, quan estem parlant de la zona marítima, se va ajuntar també que hi ha un temporal de mar. Nosaltres vam tindre la previsió des de Via Pública i des d'ací vull que agrair a Via Pública aquesta previsió. Sí, perquè com ja donàvem el temps, pues, no mos esperàvem el que ha passat, però sí que se van netejar totes les goles que donen l'eixi de la mar. L'encarregat de via pública, que està confinat en casa, me va cridar i va dir hem netejat totes les goles en previsió, perquè donen molt de mal temps. Dic, bueno, pues millor que millor, no? Se van netejar, l'eixi de la mar era bona, però claro, què passa? Que si n'hi ha molt mala mar i la mar està molt alta, i sa pròpia mar tapona l'eixi de les aigües pluvials a la mar. Mos se va juntar una miqueta tot, per això i se cou tan fort en aquest moment.
Sí, perquè en aquest cas, en la província, les més afectades van ser Borriana i Almassora, Oropesa, i segurament és per lo que vostè m'està dient, perquè si puja la mar, que ho desconeixem, la gent que... Claro, vostè en aquest cas, al ser el regidor també dels districtes marítims, com que també estaria molt pendent d'aquestes situacions, no?
Sí, estem molt pendent de... O sea, sí, sempre estem pendent de la situació marítima. O sea, la situació marítima mos diu molt de lo que pot passar. En l'any 2009 sí. Van caure vora 400 litres, però per dir sort, per dir-ho d'alguna manera, la sort és que no va haver gens de temporal de mar. Gens, no va taponar, sinó l'eixida era contínua. Ahir me aplegaven, aprofitant que puc dir-ho, no? Ahir m'hi cridava molta gent dient que el motor del sindicat de rec no funcionava. No és cert. Nosaltres vam estar en el sindicat de rec veient els motors que tenen per atraure aigües pluvials i funcionava a la perfecció.
En aquest moment que els avisaven que no funcionava, vostès se van personar allí i van veure que estava funcionant,
sí,
no?
Sí, érem tres regidors que vam estar allí. Dos regidors i l'alcaldessa. Vam estar allí in situ. Vam estar in situ perquè, claro, t'apleguen tanta informació de que no està funcionant, de que ens estem ofegant perquè no està funcionant. Jo tinc que donar una llança a favor de que des del minut 1 el sindicat de rec se va ficar a treballar. És més, la nit anterior jo ja vaig tindre en l'associació de veïns d'una de les parts dels pobles marítims de la Serratella, el seu president, va anar a observar si la sèquia del Ratxolí, que és la sèquia mare que cuida tota l'aigua del terme de la zona baixa, i la portàvem controlada i els motors estaven en marxa. I l'eixida de la mar estava bé. Vull dir en això que... Ho dic perquè si algú mos està escoltant, tots aquests bulos de que el motor del sindicat de rec no funciona, no és així. El sindicat de rec va funcionar des del primer moment fins ara. Evacuava... Jo tinc dates gràfiques, o sigui, tinc vídeos, gravats per mi, Tinc fotos en el qual estàvem els tres regidors allí i va funcionar a la perfecció. Ara, si això no era prou per evacuar tota l'aigua que n'hi havia en la zona baixa de la Marchal, no n'hi va prou. Que això ens estem plantejant fer altres infraestructures que venim anys intentant fer-les, i això demostra que si estigueren fetes millor, sí. Que se pot millorar les coses? Per supost que sí. Jo sóc de l'opinió que sí.
Bueno, ens ha demostrat en este moment, en una situació com és la de confinament de les persones en les seues cases, que en el districte marítim s'han vist afectats justament també per el temporal d'aigua. És dir,
claro.
Que però vostès en previsió ja tenien les goles límpies i també s'havien assessorat i informat de que estava funcionant bé el que vostè dia, lo de l'associació de regants, no?
Sí, és un sindicat de rec. Uh-huh. El sindicat de rec sempre anem de la mà, tenim que anar de la mà, no n'hi ha una altra. Ells tenen els motors per aliviar aquestes sèquies que són d'ells, les correnties de pluja.
Però m'ha dit que prèviament aquestes sèquies vostès ja havien anat a veure-ho i estava tot correcte, no? Prèviament a que vos vinguera el temporal.
El dia anterior que se previa, no la quantitat que va caure, no ho pensem en cap moment, però sí que el dia anterior ja n'hi havia gent, doncs, el Ratxolí està ple, i jo vaig estar en el Ratxolí, tinc fotos de... Ahir va ser, no me'n recordo, era dimecres, doncs el dimarts a les 8 de l'esprà, jo vaig estar allí també, i anava a una altura normal. Ara, sí que és veritat que ahir, quan vam anar a veure els motors, no existia, i se sé que a mare no existia, s'havia desbordat, el camí s'havia desbordat, l'aigua anava tota per lliure, allí n'hi ha gent que està vivint, totalment assustats, els camins anegats, camins que tinc que dir, que estan per baix del nivell de la mar.
Que estan per baix del nivell de la mar.
Claro, és impossible, i això ho he repetit en mil reunions als veïns, és impossible de traure aquesta uia quan estàs per valls de nivell de la mar. Si la sèquia va a tope, tu no pots desaullar, però això és de sentit comú, el que estic dient. No estic dient res fora de lo normal. I els propis vins, en infinitats de reunions reunits en ells. És cert, i ho torno a dir, que si tinguérem un tornillo d'Arquímedes, que no el tenim i l'estem demanant, i des d'ací demana ajuda a la Conselleria d'Infraestructures, per a que, si mos escolta algú, pues mos tira una maneta, no?, en finançament per poder començar a fer ese tornillo d'Arquímedes i una altra zona de bombeo, que al meu parecer i al parecer de l'enginyer de l'Ajuntament, que m'està parlant moltes vegades, és el que faria falta, és el que ajudaria a aliviar o per lo menos minimitzar els danys que se produeixen en aquestes trombes d'aigua que últimament estan sent més assovint. Pensem que, no ho sé, no soc tècnic en aquestes coses, però pense que el canvi climàtic demostra que cada vegada aquestes coses van a passar més.
Hem d'estar preparats i anar fent infraestructures que ens alivie el que tinguem més problemes dels que estem patint en aquest moment.
Sí, sí, és això. Mira, jo també agraïs que m'ho quedarà, perquè si no vaig... Si els que ens escolten, pues, també estem treballant molt per... Ara t'estava parlant de la zona sur,
sí,
però ara me'n vaig al nord, me'n vaig al Grau de Burrena. El Grau de Burrena, hi ha una zona que s'hi diu les Terrasses, que viu gent tot l'any i no poden creuar mai el Clot de la Mare de Déu, un paratge natural. No poden creuar-lo perquè tenim fet una passarel·la que se l'emporta cada vegada que ve l'aigua del riu, se l'emporta. Cada vegada que ve l'aigua de riu se l'emporta. Claro, què passa? Que si després per l'aigua al camí Marxalet, que és la seva eixida natural, tampoc poden eixir, o se'n comuniquen. La nostra labor ara és intentar, durant, que això ja porta, això és una eternitat, el que portem en això, però és fer un pont perquè la gent puga transitar tant en cotxe com a peu i passar d'un costat a l'altre.
Que no és demanar això... tant, és demanar lo normal.
I jo pense que és demanar lo normal, però hi entra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, entra Costes. Com a exemple, et diré que cada vegada que fem la passarel·la, Costes mos denuncia.
Yeah.
Tots són sabedors que la fem,
sí.
És en terra que se'n va,
sí.
Però tenim denúncies de propi Costes, quan és algo que se fa, pues, inclús Costes passen els seus camions per damunt. No, vull dir que és una miqueta surrealista, no?, tot el que està passant.
Sí, perquè en realitat el que fan és el que necessiten els ciutadans,
claro,
que viuen a Borriana.
Sí,
perquè necessiten... si fan ús també la pròpia entitat que els denuncia, com que és absurd, no?
Sí, una miqueta absurd, perquè si tu tens que arreglar la costa i tens que passar en uns camions, què millor que tindre un pont preparat? Estem parlant d'un pont molt menut, no estem parlant d'una gran infraestructura. És un pont per creuar el Clot, o sigui, és molt menut. Allà on mos diga la Confederació Hidrogràfica i de la forma que mos diguen els tècnics, que algo sí que tenim parlat ja, i es començarà a fer aquest pont. Hi ha diverses infraestructures, per a mi, fonamentals. I són... el tornillo d'Arquímedes a la zona baixa del sur, que és la Serratella,
sí,
a la Viera Ulla, el pont, i aquests dos, a nivell d'infraestructures, són essencials en aquest moment, vist el canvi climàtic i el que està passant. També tinc que dir que des de que Villarreal, amb molt bon criteri per la seva part, no?, del seu alcalde, tota l'aigua del Barranquet se va desviar a un canal, que aquest canal està desviat al Clot de la Mare de Déu,
sí,
però no a l'Eviadero, doncs nosaltres també, si antes desapareixia... No estic acusant a ningú, eh?
No, no, però està parlant de la realitat.
De lo que està a la vista. I si antes desapareixia la passarel·la dos vegades, ara desapareix de 4 a 5 a l'any. Això també té un cost econòmic.
I tant.
Això té un cost econòmic.
Que assumís l'Ajuntament de Borriana, no?
Ho assumís totalment l'Ajuntament de Borriana, sí. Econòmic en quantitat de diners, econòmic en les hores dels treballadors i en el malestar que crea en els veïns, de que cada vegada que desapareix la passarel·la se queden incomunicats i tens que estar, pues, una setmana...
Quan abordant el tema des de la raïl del problema, se poden evitar tots aquests costos i aquests malestars que se patissen en aquest moment.
Sí. Sí, és el que el veí de Borriana no entén perquè no se fa. I estem gastant aquests diners i gastant.
Sí, en aquest cas, el que se trata és de portar una bona gestió de l'Ajuntament i no tirar els diners, que és el que vostè està argumentant, no?
Sí, sí, sí. I això és la idea. I per això estem nosaltres, claro.
En aquest moment, Vicent, saps si n'hi ha alguna família allotjada que hagi tingut que han tingut que allotjar a algun altre lloc perquè en sa casa no poden estar. Me refereix jo més que res pues, als poblats marítims, eh?
Sí, jo en aquest moment no tinc cap coneixement de ningú que estigui allotjat a cap lloc. Tenim problemes, sabem que hi ha un assentament en Sant Gregori, hi ha un assentament de gent que, pues, que està controlat per la Creu Roja, però en aquest moment de confinament tampoc podem habilitar un poliesportiu on estiguin tots junts. Seria una locura.
I les persones més majors que vivien a aquests poblats, van anar la família per ells per emportar-se'ls o realment van poder habilitar la casa?
Les dues persones que sé jo, que estan entrant los avui al baix, van anar a buscar-los i per l'últim que sé, ja t'he dit que estic recollint datos ara, per l'últim que sé se van quedar en la seva pròpia casa, es van tranquil·litzar i se van quedar.
I el Consorci de Bomberos va actuar com cal, està satisfet de l'actuació d'ells?
A veure, sobre... jo és que el Consorci de Bomberos és algo que estic en amb molta estima, no? En amb molta estima perquè tot sabem la labor humanitària que fan. I, clar, jo me costa molt entrar a fer una crítica a este sector que treballa tant per la gent, no? No altruistament, però sí que fa una labor superimportant en tot el que és...
Però, per exemple, vostè ahir es va veure treballar, vostè va veure sí, el que estava passant al seu poble.
Però es demanaria una miqueta més de coordinació, que
entre
a mi
ells.
Va fallar. Sí, ahir vam tindre una miqueta de fall de coordinació. Ja dic que agraït que estigueren treballant i traient aigua i bombejant, però sí que ha acabat avui a les 8 del matí. A les 8 del matí acabaven, que està en una zona també que també dona a la mar, molt, molt prop a la mar, que estava inundat perquè tota l'escorrentia que venia de tot el terme ve cap a la mar i gent que viu en una zona veia que les seues cases, en vegades de baixar el nivell a les 7 i a les 8 de l'esprà, el nivell pujava. Perquè s'estava buidant els horts de darrere i estava pujant, i no tenien eixida. Per què? Perquè són també unitats d'execució no desenvolupades. Tenia que dir-ho. I al ser unitats d'execució no desenvolupades no tenen els aliviaderos que haurien de tindre a la mar. Però això no vol dir que l'administració es tinga que abandonar, ni molt menys. L'administració està per ajudar i els bombers van estar ahir, me consta, que fins a les 8 del matí. Sí que és veritat que van tindre alguns xicotets problemes, per mi, de coordinació. Tant la meva forma de veure les coses de coordinació. Perquè no van vindre en la maquinària suficient o ben preparat per poder treure tota l'aigua. I això va fer perdre un temps, però un temps molt valuós, que no va causar ningú dany personal. Però sí que si haurem vingut una miqueta més preparats, haurem avançat un munt més. També és veritat que el Almassora estava molt més tocat que Burriana i n'hi havia que ajudar al poble d'Almassora també ho entenc.
No però... sap si van anar al mateix temps a Almassora que a Burriana, perquè igual van anar dos unitats diferents, no?
Sí, jo entenc que van anar dos unitats diferents. En Burriana n'hi ha dues unitats, que primer van anar a un lloc del port i després es van destinar més per Calgrau.
El que passa que no anaven preparats per a la que anaven a trobar-se, no?, segons vostè.
Sí, o sigui, ells sí que sabien el que anaven a trobar-se, però fa just com trencar-se, com estan comunicant este matí, els operaris, que se van trencar bombes, que eren màquines elèctriques quan tenies que anar a buscar la llum. Via pública vam estar carregant un generador de llum, pues no recordo quina hora era, si serien les 11:30 a les 12 de la nit. Pues a les 11:30 o a les 12 de la nit carregant un generador de llum, perquè després ser generador de llum, jo penso que un efectiu com els bomberos hauria de tindre-ho preparat i portar-ho ells. No vol dir que via pública no tinga que portar-ne, i sé quatre més si fan falta. Però vaig notar una miqueta de descoordinació. Que me perdonen ells en aquest moment, que m'estaran escoltant o m'escolten.
No, però vostè estava ahí...
Per una altra vegada pues, podem parlar-ho i veure les coses i que isquen millor.
Vicent Aparici, primer tenient d'alcalde, moltes gràcies per haver entrat i esperem que no torni a passar a Sant Burriana, però esperem tornar a parlar amb vostè perquè vagi a informar-nos de com està esta població veïna.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de poder contar-ho. Bon dia, adeu.
En aquests dies tan durs però necessaris, Podologia Laia vol donar-vos les gràcies pel comportament de civisme demostrat per tots.
Podologia Laia, carrer Sant Antoni, número 53.
Davant la crisi sanitària, són moltes les accions solidàries que s'estan realitzant a la província de Castelló i anem a parlar amb un dels creadors d'una de les iniciatives. És Carlos Penelo, el gerent de la web Gravaló, i ell mateix ens va contar el que estan fent. Bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
Contamos, què esteu fent des de la vostra web?
Pues mira, ahora mismo Gravaló es una plataforma colaborativa de vídeos de experiencias reales. Entonces, nuestra plataforma, lo que las personas suben vídeos y nosotros lo hacemos llegar a las organizaciones. Entonces dijimos, ¿qué podemos hacer en esta situación para aportar nuestro granito de arena? Entonces creamos un espacio colaborativo en el que las personas pueden subir sus vídeos dando las gracias a los profesionales que hoy no se pueden quedar en casa, que tienen que ir a su puesto de trabajo, como los sanitarios, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, trabajadores de supermercados, transportistas que tienen que abastecer de alimentos, por ejemplo. Entonces, las personas suben estos vídeos dando las gracias a la plataforma, y nosotros les hacemos llegar a estos profesionales los vídeos para que, bueno, pues los puedan ver. Si al final, si conseguimos sacarles una sonrisa, con eso nos quedamos más que satisfechos. La iniciativa se llama Miles de Gracias y lo que queremos conseguir es eso, miles de vídeos mandando gracias a estas personas.
¿Y qué tipo de cosas os envían? ¿Canciones, fotos, mensajes simplemente de palabras?
Sí, sobre todo son vídeos. Pues mirando a la cámara y diciendo que dando las gracias, básicamente cada persona cuenta su historia, pero bueno, no tienes por qué hacer un vídeo súper largo, en 15 segundos puedes mandar gracias a ese sector de profesionales que quieres y ya está. Al final son momentos que el ánimo es muy importante y bueno, si mandamos ese chute de energía, ¿no? Mejor. Al final lo que queremos es ponerle cara a esas personas que salen a las 8 de la tarde a aplaudir en sus balcones. Pues bueno, acercar un poquito más las acciones, ¿no? de ánimo y de reconocimiento.
Entonces, si yo hoy quiero grabar un vídeo, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Me grabo y dónde lo tengo que subir?
Pues lo puedes subir a www.grabaloapp.com. Allí verás bueno, que hemos creado el espacio donde pincharás y te llevará a la plataforma y allí lo podrás subir. Pero sí, en www.grabaloapp.com podrás ver la información necesaria para acceder al espacio habilitado al efecto, sí.
Y estos vídeos son de carácter anónimo y luego la gente tampoco los puede ver, ¿no? Simplemente se van hacia los sanitarios. Serán ellos los únicos que puedan verlo, ¿no? Imagino.
No, en este caso hemos querido que lo puedan ver otras personas, porque bueno, creemos que, o sea, es una página en las plataformas que el funcionamiento de Gravaló es diferente, pero en este caso hemos querido abrirlo porque cuando vemos, bueno, si vemos que otras personas se están animando y están subiendo vídeos, pues bueno, parece que nos llama más la atención. Claro. Y queremos también aportar nuestro granito de arena. Y en este caso lo hemos puesto en abierto y también, bueno, que sea también más rápido, ¿no? Que puedan llegar los profesionales y puedan verlo de forma más rápida.
Y entonces se puede ver desde la misma web, ¿no?
Sí, sí, sí.
En redes sociales, no sé si tenéis cuentas directamente en Instagram o Facebook para poder acceder a ellos o simplemente desde la web.
Tenemos cuentas en las dos, tanto en Instagram como en Facebook, pero los vídeos, hay alguno que sí que lo ponemos en redes para que la gente se anime como ejemplo, pero hay que entrar en la web para poderlos verlos, hay que entrar en la plataforma.
Y por ahora, ¿cuántos números de vídeos habéis captado, no?
Pues llevamos muy poquito y yo creo que estamos por los 30 o sí, estamos por ahí.
Bueno, es una iniciativa. ¿Y os están llegando simplemente de la zona de Castellón o hay más gente?
Pues en un principio están llegando de la zona de Castellón, pero como es una plataforma global, tenemos algún vídeo del otro lado del charco incluso. Como al final, por desgracia, la pandemia es global, pues bueno, está afectando en mayor o menor medida a muchos países. Así que que están llegando de otros países, pero sí que es verdad que principalmente hemos empezado en la provincia a hacer ruido y están llegando de aquí, sí.
Pues perfecto, Carlos, pues desde aquí animamos a que todo el mundo participe en vuestro proyecto y así animar a todos los que están trabajando, ¿no?, para que nuestra salud sea mejor. De acuerdo, pues muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros. Un
gracias,
abrazo.
Gracias, adiós.
Fundació Caixa Rural Vila-real llança unes ajudes per a millorar la presència digital de les entitats socials sense ànim de lucre de Vila-real. Com podeu optar a la subvenció? Omplint el formulari que trobareu al web www.fundaciocaixarural.org fins el 10 d'abril.
I ara també tenim a l'altre costat del fil telefònic a Miguel Barrachina, diputat autonòmic i president del Partit Popular de Castelló. Bon dia, Miguel.
Hola, buen día. Bueno, estoy muy contento de escucharte con esa voz tan saludable, Susana, que no todo el mundo lo puede decir.
Aquí, al pie del cañón, que es lo que toca en este momento, y agradeciendo poder tener este medio de comunicación por mi parte para poder daros voz a todos y que cada uno de vosotros haga llegar la realidad a los oyentes, a la gente que nos escucha.
Pues sí, así es. Yo creo que todos estamos dolidos, pero agradecidos a personas como tú y como tantos otros que en estas circunstancias terribles siguen manteniendo vivo el país, ¿no? Sanitarios, militares, guardias civiles, periodistas, agricultores, ganaderos, todos los que permiten que esto se mantenga vivo.
Uh-huh. Hay algo que le preocupa a la población. La población está preocupada porque no sabe si los datos que nos dan son fiables. ¿Usted tiene... ¿Tiene algún tipo de información de que esto puede que sea cierto?
Bueno, la que tiene todo el mundo, ¿no? Y es que los datos no tienen nada que ver con la realidad. El número en los registros civiles se están inscribiendo como muerte natural, fallecimientos por insuficiencia respiratoria, coronavirus, pero no aparece coronavirus. Para resolver este problema gravísimo que tiene no solo España, sino todo el mundo, quienes ya lo padecieron antes, Susana, China, Corea y demás, dijeron, como la OMS, que había que hacer tres cosas. Una, prevención, que por motivos que desconozco no se quiso hacer y se ignoró las alertas tempranas del mes de enero del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, prevención que no existió. Y en segundo lugar, test, como dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, test y prevención, es decir, equipos preventivos, EPIs, equipos preventivos para nuestros sanitarios y para todo el mundo. Y el fracaso es estrepitoso. El nivel de fallecimientos en España sin test y el nivel de personas a las que no se nos ha querido hacer el test. Yo tuve un pelín de fiebre un día hace ya 3 semanas. Hice 100 llamadas, como la mayoría de vecinos que lo han tenido, al teléfono de la Generalitat, 900-300-555. Me lo aprendí de memoria, Susana, porque hice 100 llamadas, de lunes a viernes, pero como yo estaba sano, francamente, prácticamente asintomático, pues decidí ya no molestar más. Pero nunca jamás, es decir, el Consejo se disolvió, el gobierno valenciano no existe. Ni atienden el teléfono, ni hacen test, ni equipan a los sanitarios que desgraciadamente mueren sin protección, vestidos con bolsas de basura. Por tanto, el problema de esto no es la incapacidad manifiesta de un gobierno y el deseo evidente de no querer contarte la verdad, porque no es posible que el gobierno chino, que la embajada china te dé un listado de empresas certificadas para contratar el test, no es posible, y tú sin embargo busques una empresa distinta que te estafó con 650.000 test que no funcionaron, y ahora te he vuelto a estafar por segunda vez. Entonces, como no es creíble que sean tan incompetentes, es porque hay un deseo expreso de no hacer test para aparentar que el número de enfermos es inferior. ¿Eso qué consecuencias tiene? Un mayor número de muertos. Sin test y sin saber que las personas lo han padecido, algunos de manera asintomática, y por tanto, transmitiéndolo sin saberlo. Sin test, nuestra solución tardará muchos meses más y por eso no hay un pico. recordaréis que aquí todo el mundo, Pedro Sánchez, hablaba del pico y Chimopuch. Vamos a llegar al pico. Bueno, llevamos 5 días en una meseta de 800 muertos diarios, una meseta que ya no es un pico, y ese pico no va a existir porque en España se ha decidido no hacer test desde el gobierno central, desde el Ministerio de Sanidad, y por tanto sin el conocimiento del número de contagiados ni de quién tiene que prevenirse, la prevención es mucho más liviana de lo que en otros países vamos a ver. Por ejemplo, Estados Unidos tendrá un pico porque está haciendo obligatoriamente a todo el mundo test y de repente suben su número de infectados, pero bajarán porque la gente toma precaución. Entonces, el primer paso es contar la verdad, que no es alarmar, es decir, a la gente lo cierto, y que el número de muertos en la provincia de Castellón es muchísimo más alto del que están contando, y lo saben todos, y el número de enfermos es muchísimo más alto. Primero eso, y segundo, lo obvio, test y equipamientos, que desgraciadamente bajará el número de contagios sin que aquí se haya equipado ni se hayan realizado test.
Usted me está diciendo a mí que, de alguna manera, se están enmascarando los resultados porque no se les hace la prueba, pero ellos o las autoridades sanitarias no quieren dar ninguna otra vía más que las oficiales. Es decir, tenemos que todos tenemos, y los medios de comunicación también estamos obligados, todos tenemos que pasar por la consellera Barceló. Es decir, todo lo que no dice la consellera Barceló, estamos expuestos a tener una denuncia. Si nosotros decimos cifras, por ejemplo, imagínese que llegamos a un acuerdo con los alcaldes de las poblaciones, que ellos pueden llegar a tener incluso cifras más reales de las que se están dando o aproximadas, y si los medios de comunicación lo dijéramos, estaríamos expuestos a una denuncia. ¿Usted lo sabe eso?
Es posible, sí, porque es lo que se ha intentado. Es decir, se ha intentado callar a los medios de comunicación, y de hecho, fíjate que somos el único país del mundo donde salen todos los días con la telenovela a contarnos esas películas de pura ciencia ficción del ministro de Sanidad, que en enero ya decía que no hacía falta equiparnos, que ya estábamos suficientemente dotados. Y las preguntas las traslada la mano derecha de Zapatero, que es el secretario, de Sánchez, que es el secretario de Estado de Comunicación. Es el que filtra las preguntas incómodas de todos los medios, de comunicación.
Pero entonces es cuando la ciudadanía, porque mire, nosotros somos medio de comunicación y estamos obligados a informar.
Nosotros en eso hemos de hacer dos cosas. Primero, respaldar siempre al gobierno que tome cualquier medida en favor de nuestra salud, aunque la medida sea tardía, aunque siempre respaldarle para que nunca se sienta limitado parlamentariamente o maniatado. Es decir, saben que van a tener nuestro sí a cualquier medida en positivo. Y segundo, hemos de preguntarles la verdad. Y si no nos lo cuentan ahora, nos lo contarán en comisiones de investigación o en los tribunales, porque las actas de defunción existen y los certificados de defunción existen. Y la diferencia entre hacer un test o no es la distancia que hay entre vivir o morir. Mira, un ejemplo de ayer mismo. Ayer enterraron a una tía mía. Desgraciadamente llevaba el test, tardó muchos días, y cuando llegó el test con el positivo, pues mi tía, a la que no habían los medios de sanitarios, pues imagino que andarían desbordados y llevaba ya 2 días prácticamente sin alimentarse, no quisieron subir a atenderla, y falleció en la cama, imagino que pues por asfixia como el resto. El problema fue que pues el test llegó muy tardíamente. Ayer un compañero mío, excompañero de Madrid, me dijo que él era positivo y había ido por la mañana y le habían dado el resultado por la tarde. Digo, ¿y esto cómo es posible? Y dice, bueno, pues la misma empresa que venía haciendo los test y que me dice que tiene capacidad para hacer 8.000 test al día, pero el ministerio no lo quiere contratar y entonces hace 150, es decir, el de aquellos que pagan. Yo quiero que todo el mundo de Castellón sea como las ministras del PSOE y de Podemos, que te hacen 3, 4 y 5 pruebas, y además, como este amigo mío de Madrid, que te hacen la prueba por la mañana y te lo cuentan por la tarde. Si es que eso existe y voluntariamente ha decidido no contratarse con cifras pírricas. Se habla de 10 euros el test, cuando acaban de aprobarse en el decreto de alarma 15 millones para las televisiones amigas que nos llenan de propaganda todos los días, además de los teles públicas, las públicas, claro. Oye, ¿tienes dinero para comprar medios de comunicación privados y no para hacer test que salva vidas? Es decir, es que este amigo mío está sano, pero porque en el mismo día se lo dijeron y se aisló. Y desgraciadamente aquí en Segorbe mi tía fue enterrada y el resultado del test llegó 8 días más tarde de que se lo hicieron, que a ella y al conjunto de la familia, ellos cuatro, sí tuvieron la fortuna de ser atendidos por unos sanitarios que además estamos enviando como héroes a primera línea. Sí. Mm.
Algo que nos preocupa, hemos hablado de la salud, que era lo primero que nos preocupaba, pero ¿y el empleo? Porque hoy saldrán unos datos.
Sí, hoy van a ver unos datos y yo, francamente, valorar, ahora los datos han de ser malos necesariamente, pero lo deseable es que esto pase cuanto antes y que no nos suceda como en la última crisis socialista, la de 2008, que a base de negarlo y de tomarse medidas tardíamente, porque la negación de la responsabilidad y la negación de la crisis económica y de la crisis sanitaria es una tentación muy socialista, pero uno debe ser responsable y debe asumir sus responsabilidades. Y el problema no es que ahora hayan crecido en 11.000 el número de bajas en la seguridad social en la provincia de Castellón y en 800.000 en España, es decir, 800.000 cotizantes menos para pagar nuestras pensiones. Ese no es el problema. El problema es que esta crisis se convierta en España, como la anterior, en una crisis duradera y que sea justo España, igual que es el país del mundo, y hay 200 con afectados, en el que más crece el número de muertos por coronavirus, aunque no lo cuenten, que seamos también el país que contemos con mayor número de parados después de la crisis. Y tiene toda la pinta. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque se ve al pequeño empresario, al autónomo que ayer pagó la cuota de la Seguridad Social, a pesar de que le han dicho que no puede trabajar y que lo tiene prohibido, se ve al empresario como un enemigo a perseguir. Y por eso hay unanimidad, es decir, la COE, la Asociación de Trabajadores Autónomos, en la provincia de Castellón, ASCER, los azulejeros, y esta mañana ASOTUR, los empresarios turísticos, dicen la verdad. Es decir, no se cuenta con nosotros y no se puede determinar que en 20 minutos cierres tu actividad cuando tienes turistas pernoctando o cuando estás en una línea de fabricación azulejera, que cerrarla o apagarla en lugar de minutos te puede costar días, lo mismo que encenderla, y por tanto has de ponerte en su lugar. Y el problema de España y de la tentación del socialismo es convertir esto en un aparato burocrático gigante, tan estúpido como que obligas a los 3 millones de cotizantes a la Seguridad Social de autónomos a pagar su cuota ayer y antes de ayer, y ahora les anuncias que a través de un expediente larguísimo podrían llegar a conseguir una ayuda de 400 euros, que es lo mismo que ya te han cobrado de forma automática. Hombre, ¿no sería más sencillo no cobrarles y después no obligarles a hacer un expediente con numerosísima documentación para poder obtener una subvención que quizá llegue con el paso de los meses, ¿no? Pues ese desconocimiento del sector productivo, ese verlos como enemigos, prohibirles, como se ha hecho, que una empresa que tenga 8 trabajadores, 8 mecánicos, en el caso de mi hermano, que puedas decir, como tengo menos trabajo, voy temporalmente a tener 2 mecánicos menos y salvo la empresa. No, la decisión del gobierno es, tú no puedes prescindir de nadie, págales a todos, y el resultado es que en lugar de prescindir temporalmente de 2 trabajadores, el resultado es el cierre empresarial. Y es que en lugar de desaparecer algún contrato, que es una desgracia, desaparece la empresa con todos sus trabajadores, que es una desgracia mucho mayor. Y lamentablemente, Susana, la previsión es que las medidas del gobierno del PSOE, que ya demostró que él solo es capaz de conducirnos a la crisis más profunda tras la Guerra Civil Española, pero ahora con la ayuda inestimable de Pablo Iglesias, pues claro, en fin, esto va a ser más rápido y más profundo, y nuestro cometido es hacerles propuestas, sugerencias, y aunque nos las copien tardíamente, que esta crisis económica que viene, bueno, que ya está aquí como continuación de la terrible crisis sanitaria, pues sea lo más llevadera posible.
Miguel, se nos ha acabado el tiempo, pero seguro que volvemos a hablar, porque bueno, hay cosas pues, que decir.
Susana.
muchas gracias.
Que estéis todos sanos ahí, sigáis combatiendo, porque este país lo vamos a, de nuevo, a levantar entre todos, con gobierno o sin él. España lo ha demostrado en numerosísimas ocasiones, con profesionales como vosotros y con profesionales como nuestros sanitarios. Es imposible que este país no se levante.
Miguel Barrachina, muchas gracias, gracias y muy buenos días.
A ti, gracias a ti.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Óptica Villarreal muestra su compromiso y concienciación con la salud de todos debido a la situación actual del COVID-19, por lo que nuestro centro permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Atenderemos solo urgencias, previa valoración telefónica, para así contribuir a preservar la salud de nuestros pacientes. Teléfonos de atención al cliente 605-311-717 y 608-496-179. Yo me quedo en casa.
I ara anem a fer un repàs per a aquestes empreses que tenim de guàrdia, aquestes que estan ahí al peu del canó i que ens donen aquests serveis essencials. Montse, quines empreses són aquestes les que podem contar?
Pues ahir ens van comunicar Embutidos Flor de Villarreal i província, Castelló, Burriana, que ells fan ara pues, repartiment a domicili. Tu fas una crida a la carnisseria que tingues més prop, fas la comanda i ells a la l'endemà pues, te la duen a casa. Són, bueno, és un servei més i ara mos va molt bé. També hem que recordar que Setú Vivanta també està de guàrdia perquè tenen obert des de les 10 del matí fins la 1. Sabem que està a l'avinguda Pius 12, número 30, i que, bueno, si tenim alguna urgència o mos dius qualsevol cosa, podem cridar. Tenen serveis mínims i, a part, les urgències de Villarreal.
Les últimes dades que ens han caigut de sanitat que ens han donat?
Pues a la Comunitat Valenciana ja han sigut 386 nous casos des d'ahir, 6.308 contagiats en total, 443 morts, 48 més que ahir. A Castelló ja tenim un total de la xifra de 697 positius i 45 morts que han faltat. I a Espanya tenim nou rècord de morts a causa del Covid-19, amb més de 10.000 persones que han faltat des de l'inici de la crisi sanitària.
Bueno, en aquestes notícies anem a sentir a un alcalde que pense que ens deixarà més bon sabor de boca. Bueno, era també una localitat veïna, Sant Joan de Moró, que hasta ara no havíem parlat en ells i volem saber com es va. Per això tenim el seu alcalde, Vicent Pallarès. Bon dia.
Bon dia.
Com porten els veïns de Sant Joan de Moró el confinament?
Bé, doncs pues, en Sant Joan de Moró la veritat és que estic amb un to content i amb un to orgullós del comportament en general de la població. Al principi, doncs, pues, pareixia que vegués a millor més gent, que així que jo el primer, o molta gent, no s'ho prenia en sèrio tot el que representa tot això, però conforme han anat teixint notícies des de fa ja 20 dies o 25 dies cap aquí, doncs, pues, la gent s'ha anat conscienciant molt més i és difícil veure algú pel carrer si no són hores millor laborables que la gent té que anar a fer la compra a la farmàcia o moltes coses d'aquestes, però en general vens un fin de setmana o per la vespre i no veus un alma, però sí, la veritat és que estic amb un to content i amb un to orgullós dels veïns del meu poble en general, sí.
La policia local ha tingut que posar alguna denúncia?
No, la policia local en Sant Joan de Moró, els turnos que fa, sempre fan control juntament amb la Guàrdia Civil. Entonces, me consta que alguna denúncia s'ha ficat, però, bueno, és la Guàrdia Civil la que decidís, perquè la policia local en aquests moments depèn del Ministeri de l'Interior i fan els controls conjunts, perquè si tampoc tenim una plantilla molt àmplia, tinc un policia en cada turno, i entonces sempre que fan els controls fan juntament amb la Guàrdia Civil. Però sí, alguna multa, alguna sanció han tingut que ficar, sí. Poques, però algunes sí, me consta que sí.
En Sant Joan de Moró no tenen falta de mascarilles, no?
No, mira, nosaltres mascarilles, estos moments, ahir vam estar tants alguns regidors com jo personalment distribuint mascarilles entre la població, haurem perquè repartit al voltant d'unes 2.000, gràcies a la col·laboració de les ames de casa del poble i de persones voluntàries que han cosit mascarilles en uns patrons. L'Ajuntament ha facilitat tot el material i la logística, diguem, per anar a replegar la tela, per a portar el material a les cases perquè la gent no isque, replegar les mascarilles. Nosaltres els envasem en bosses de plàstic perquè estigui molt més higiènic, i els regidors som els que ens encarreguem de repartir-les per dins del poble, porta a porta.
És dir, que en ningú moment ahir han tingut ningú tipus de carència. En el moment que van veure que no hi havia prou mascaretes per a poder comprar, se van posar manos a l'obra i a confeccionar mascaretes. Concretament, és que és graciós, no? Perquè aquestes dones són, aquestes ames de casa que són tan col·laboradors i tan abnegades en aquest sentit, eh?
Mm. Jo només puc estar content i agraït i orgullós de que els col·lectius del nostre poble pues que estiguin actius i que és que veus ara una, en aquesta època, pareix mentira, però que t'hi dic, és que va sentir-se orgullós de veure la col·laboració de la gent i la gent se torna més solidària. Quan venen les desgràcies aquestes tan, tan genèriques, és quan aflora més aquests sentiments de solidaritat, i en Moró no és ajeno a tot això. Vull jo que només puc estar agraït. Després l'Ajuntament, pues, que les que ha fet la població, que encara estan fabricant-ne, pues, nosaltres mos vam buscar la vida i no he pogut comprar fora d'Espanya. Estic pendent, i ja t'he dit, que estos dies s'hauran repartit unes 2.000, estic pendent de que m'emporten altres tantes més, i anirem comprant les que siguin necessàries perquè els nostres veïns tinguin mascarilles, no totes les que voldrien, perquè el material ve en comptagotes, però bueno, nosaltres ja de moment vora 2.000 estan ja en les cases dels veïns del nostre poble, i conforme aniran venint, nosaltres anirem repartint-les casa a casa.
Després també vostès garantixen que junt a la empresa d'instal·lacions elèctriques Porcar,
sí,
han garantitzat el subministre elèctric a tota la població, que no hi haguera ningú tipus de fallo, com per exemple va haver una tormenta que ha caigut molta aigua, i han estat pendents de que ahir no tingueren ningú percance, no?
No, això ja t'he dit, que és una mostra més de la iniciativa privada, de vegades en col·laboració amb l'Ajuntament, que sempre volen ser solidaris, i això és molt d'agrair. Nosaltres, de l'empresa que ens fa el manteniment així a l'Ajuntament, m'he aixecat en contacte amb ell, vam acordar de que ningú tinguera, en per motiu de l'alerta, i ningú tinguera que cridar, ningú tinguera que esperar. Ell ha ficat l'empresa a disposició d'Iberdrola i de l'Ajuntament de Moró per a que si és problema, diguem, de la red d'Iberdrola, pues ells, l'empresa, directament actuen ahir, no tenen que esperar a que passi que vinguin d'Iberdrola directament, perquè entenc que estaran molt saturats i n'hi haurà també una merma en la plantilla. I una altra medida que han ficat en marxa també és que qualsevol veí del nostre poble que tingui un corte de llum, que sigui no sigui una cosa que se ve de vindre, diguem, una emergència, parlem clar,
sí,
que si li va la llum, les 24 hores té un servei que l'empresa acudís allí i de forma totalment gratuïta. Els veïns no tenen que pagar absolutament res, se fa càrrec l'Ajuntament i l'empresa.
També,
bueno, una medida més, sí.
També s'han encarregat de distribuir aliments per a 44 famílies que necessiten en aquest moment ajuda alimentària en la seva població,
sí,
no?
És una altra medida, que són el menjar que sempre habitualment se repartís des de l'Ajuntament, aliments que venen de la Creu Roja. O sigui, nosaltres, personal de l'Ajuntament sempre, perquè no només és la gent que d'empreses i tot això, són molta gent que s'ha prestat voluntària a col·laborar amb l'Ajuntament, a fer alguna cosa per la gent. Però, bueno, de moment jo us agraïsc moltíssim, però en la plantilla, la gent que tenim així dins de l'Ajuntament, han pogut dur a terme el reparto d'aliments a les famílies, perquè ja no és prou quedar-se en casa, és que hi ha molta gent que té necessitat. I, entonces, hi ha que fer tot el possible perquè els aliments, no podem esperar que passi 15 dies la pandèmia, diguem, 15 dies el confinament més dur. No, nosaltres és que tenim que repartir el menjar, perquè per desgràcia hi ha molta gent que té necessitats, i ahir pues, té que estar l'Ajuntament de Sant Joan de Moró, que és el que ha fet. Sí.
També, com que esteu confinats a casa, pues els organitza concursos, per exemple, cuentos, relatos, maquetes, i també sí, ara els han carregat pintar l'escut d'Alcora, no? Ay, perdón, de San Joan de Moró.
Sí, son iniciatives de la Regidoria de Cultura, pues per a que xiquets ja que estan en casa que siguen una miqueta, no sé, que tinguen un al·licient, pues per a fer-ho més llevadero, que diem, i la gent que pugui, pues diguem, col·laborar, que pugui passar-s'ho millor, que hi hagi una espècie de que la gent estigui activa, que se pugui centrar en una cosa, sobretot els menuts, que són els que entenc que són els que fan el sacrifici més gran d'estar tancats dins de casa, pues bueno, pues és un atractiu més que per a que puguen desenvolupar, no de forma competitiva. La qüestió és participar i fer coses i que bueno, que des del confinament, pues que des de casa se poden fer moltes coses. I això és l'aposta que ha fet l'Ajuntament, sí.
Vostè té la sensació de que el seu poble està més unit ara que mai?
Jo penso que sí, ja t'he dit, que és una... Quan venen desgràcies, la gent sempre s'unís més. La veritat és que no sé què ho dir, de Madrid, nunca estar tan lejos nos ha unido más.
Tanto, clar.
És veritat. I són les vies de l'Esprà, jo estic moltes vegades a l'Ajuntament, que estic tots els dies pel matí per l'Esprà, sí, però que són les vies de l'Esprà que estic tots els dies i ahir sent els aplausos de la gent al balcó per a estos que fan per als sanitaris i tota la gent que treballa per nosaltres. Però després també qualsevol dia i fin de setmana des de les terrasses sempre es veu gent, l'un trau la trompeta, l'altre se disfraça que està enfront. O sigui, que ha creat, esta desgràcia ha creat un vincul amb la gent que possiblement jo antes no l'havia vist mai, perquè pues, tot pel treball i les circumstàncies de la vida, pues, cada un pues, va a la seva marxa i tampoc se dona compte del veí si li fa falta alguna cosa. No mos preocupem a millor del veí si li fa falta alguna cosa, li fa falta no res, anem a la nostra marxa. I això, pues, quizás mos ha fet, serà un antes i un després que mos farà a les persones per reflexionar una miqueta des dels nostres veïns i del nostre entorn.
De lo que ens volem i es necessitem,
sí.
No?
Sí, jo crec que sí, sí.
Ahir vostè va traure un decret sí. Anunciant sí. El nou calendari festiu de Sant Joan de Moró, no?
Sí, bueno, és que eren dos dies de festa local i que nosaltres havíem triat el dijous sant i el dia de Sant Vicent. Nosaltres tenim una ermita, que és una romeria,
sí.
Fem una romeria... Sant Vicent se celebra sí, que és festa local, igual que Sant Joan, però Sant Joan és festa autonòmica, entonces pues, vam tindre, ja mos quadraen els dies. Però, claro, com el dia de Dijous Sant és el dia 9 d'abril, pues, bueno, està tan damunt i segurament bueno, passarem dins de casa,
sí.
Pues, entonces hem decidit de traslladar un dia dels dos, perquè el dia de Sant Vicent, el dia 20 d'abril, pues, a millor, si passa un poc això, no te dic que si puguen fer festes, romeries i aglomeracions de gent, però a millor possiblement pues, la gent se pot anar a la seva caseta a fer la paella en la seva família, per exemple.
Sí.
I a banda de que és un patró del poble i no me pareix bé que se pergui aquest dia de festa nostre. Mm. Entonces, només hem canviat el dia de dijous, sí.
Tenen preparat algun tipus de festivitat per la Setmana Santa? Encara que siguin confinats, han amanit algo?
No. Nosaltres en Setmana Santa, així en Sant Joan de Moró, hi havia una programació preparada per al mes d'abril i mes de maig, que està quasi tots els fins de setmana, fins a festes, que són a final de juny, hi havia una programació cultural
sí.
I enfocat també, sobretot, un fin de setmana als majors, que això, pues, per mala sort, mos tocarà suspendre-ho tot. Entonces, vosaltres preparat, com a tal, no teníem preparat. El que sí que teníem preparat nosaltres, a banda de que, ja dic, que hi havia tres mesos seguits de tots els fins de setmana, que hi havia algo preparat per a dinamitzar la vida del poble, són les festes del poble, les festes de Sant Joan de Moró, els patronals, que són la setmana de Sant Joan, l'última setmana de juny, i segurament pues, ja estic barallant la hipòtesi de tindre que aplaçar-les fins que se puguen fer festes, perquè si se fan festes jo considero que es tenen que fer, com sempre, en bous, en ball, en aglomeracions. I si per lo que sigui per este motiu d'alarma no se poden fer, pues segurament mos plantejarem el retrasar-les a final de juliol o quan se pugui. Però que l'únic que hi havia preparat era això.
Mire, com en el període de confinament hi ha hagut gent que s'ha desplaçat a uns altres llocs. Sí. A vostès ahir en Sant Joan de Moró no els ha arribat algunes persones de la ciutat que s'hagin desplaçat al seu poble?
Home, jo, així és un poble que no tenim picos molt grans. Això és un poble que té segon residència. Hi ha moltes urbanitzacions i la gent que jo conec, pues, gent que viu en Castelló, però a millor fi de setmana puja. No me consta que hi ha hagut molt de flujo, o sigui, no me consta. Jo mateix ahir vaig estar repartint mascarilles per les urbanitzacions i la meitat de masets és que tenen el maset allí... Pues, bueno, el que viu tot l'any està allí i el que no viu tot l'any, pues, evidentment, no està...
Vull dir que no, s'ha respectat.
Un poble, sí, s'ha respetat. Jo no som un poble que tingui picos variables quan ve l'estiu, no som un poble que passem a millor de 3.300 perquè vingui l'estiu passem a 8.000 o 10.000, no. Possiblement pot pujar molt poc la diferència perquè ve el mes d'agost, ne podem vindre que tinguen maset, però també hi ha molts de Moró que se'n van a millor de viatge, o sigui, no fluctua massa la població, és molt estable, sí, en Moró.
Sí. Vostè té dades de persones que desgraciadament estan infectades?
No me consta cap cas. Jo estem en contacte amb el centre medi del Coral. A mi, per lo menos, en aquests moments, no tinc informació de que hi hagi cap cas en el nostre poble, afortunadament. A mi, ja dic, porta una regidora el tema del contacte en el centre medi d'Alcora, que és d'on nosaltres estem allí perteneixent, però que jo no tinc constància de que en Moró hi hagi ningú positiu, no tinc constància.
I persones majors que estiguen aïllades o que visquen soles?
No, tampoc. Nosaltres, les persones majors o que visquen a soles, que no puguen fer el menjar o el que sigui, nosaltres tenim un servei des de l'Ajuntament que és una proposta més de la bateria de mesures que vam prendre quan va començar lo de la crisi esta, en el que tenim personal de l'Ajuntament que tots els dies tenim una llista de personal junt en els serveis socials. Fan una part, però hi ha molts que no són usuaris, però nosaltres ens hem preocupat de fer una llista de tota la gent major del poble en el que tots els matins s'escride per telèfon per a veure si necessiten alguna cosa, però almenys per a veure que estiguen bé, i si necessiten pues, que vagin a fer-los la compra, o que vagin a la farmàcia, o qualsevol cosa que necessiten. Ahí està l'Ajuntament per ajudar este tipus de persones. Però nosaltres hem volgut anar un poc més allà. Entonces, per el que te digo de la solidaritat d'algunes empreses i autònomos del poble, nosaltres, gràcies a la solidaritat d'un bar, se m'ha oferit, també m'ho va comentar, escolta, jo vull fer alguna cosa per la gent. Entonces, ese bar del poble, restaurant, s'ha oferit.
Pot dir el nom del restaurant només per lo... Sí,
la Tasca, està en el Facebook també de l'Ajuntament, si ho voleu veure, li diuen la Tasca, ella diuen Corina Dima, és una xica que m'ha cridat.
Sí.
I bueno, ella s'ha compromès a guisar el menjar per a la gent aquesta soles, que no té més remei, que són en aquests moments està al voltant d'uns 15 usuaris, en el que tots els dies l'Ajuntament i ella guisa el menjar, ella ha ficat el material... si això s'allarga, pues, evidentment, pues, haurà de ficar l'Ajuntament, perquè un camí es comença amb un servei, no anem a llevar-lo, perquè funciona molt bé, i la gent està molt agraïda, i hi ha gent que està sola, és que millor no pot guisar-se, o no s'ha guisat mai, hi havia gent major que ja no és problema econòmic, que millor està acostumbrant a anar a fer un menú al bar,
clar.
Perquè no té...
Perquè
no
per una persona sola pues, tenia clar, companyia, clar.
Que hi ha gent que no està acostumada a guisar, la veritat. Pues, bueno, nosaltres tenim aquest servei, que gràcies a la iniciativa d'esta persona, d'este restaurant del poble, pues l'Ajuntament repartís tots els dies 15 minuts, dissabtes i diumenges inclosos, o sigui, de dilluns a diumenge tenen, mentre durarà això, però almenys a menjar amb un to més que digne. Vol dir que més gaire si entres al Facebook o les fotos del menú que tenen, que la veritat és que és també per agrair iniciatives d'este tipus.
Sap què passa?
Bueno, intentem arribar tot el que ens demana la gent, no hi ha altra, és que és el que és la nostra obligació, jo ho agarro com una obligació que tenim que estar ahí, i més en moments tan complicats com estos, és que no estem només per anar a fer ball i fer una orquestra i fer bous, això és lo fàcil. És quan hi ha que està, és quan les coses venen malament, i este és un moment, possiblement jo no n'he vist cap de tan dur, en el sentit de no poder eixir de casa, gent major en perill de que s'infecten, que són els que més problemes poden tindre, doncs bueno, ahí estem per ajudar-los en tot el que puguem.
Mire, sap que en aquestes situacions jo entrevisté a molts alcaldes de poblacions menudes com la seua i de poblacions molt grans. I de veritat ha sigut un plaer entrevistar-la a vostè perquè pues, m'ha resultat molt tendre i he vist moltes iniciatives molt bones de la seua població i de veres un aplaudiment per part de suposo que tot el món que està sentint-lo.
Pues moltes gràcies a vosaltres i bueno, quan vulgueu tornar a parlar estic a la vostra disposició.
Vicent Pallarès, alcalde de Sant Joan de Moró, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia també.
I ara ja un minutet ens resta per a que estiguem al costat de tots vostès. Montse, què volies dir-nos? Què te tenia tan ocupada?
Bueno, ocupar, La finestra. No res, que sabem mai així.
Que tenia ocupar la finestra, és dir, tenim, estem rodejats, tenim balcons. Sí, estem... Sí.
Bueno, és per ficar una nota d'humor. La UME ha estat així tot el matí, vigilant qui anava, qui venia, i la veritat és que m'ha donat compte que la gent passava així un poc mirant, així de reull, a veure si el dia me va dir alguna cosa, però no, no ha dit res.
Estàvem fent la seva feina, no?
Sí, 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 sí. Feien 2 metres, també n'hi ha que dir-ho. De 2 metres, o sigui, la UMB.
I... La UMB, no?
Sí. Sí. I, bueno, això ha estat bé.
Ha fet el recorregut que tenia.
Ah, bueno, hi havia una xica,
Ah, bueno.
Una xica. Hi havia una xica també molt maja.
Això vol dir que s'has mirat a tots, no?
Home, claro.
Perfecte.
Claro. És que aquestes finestres donen molt de sí, Sí.
Pues moltes gràcies, Montse Muñoz, per haver estat així amb nosaltres. I
fins demà.
I estar així al peu del canó. Maria Ventura?
No, res, fins demà. Jo també he controlat a Montse, com controlava a tot el món.
Si anem a controlar el món. I Txelo Climent,
també.
Gràcies per haver estat ahí, per permetir que es puguen sentir... estàs així i per tant fas possible que es puguen escoltar des de casa.
Bon dia i fins demà.
Adeu.
I una servidora, Susana Pérez, en tots vostès, moltes gràcies per haver estat este rate de nosaltres. I ara els deixem en el nostre company Javi Mata, que de ben segur té bones coses que contar-los.